bon dia. La Fira de la Tardor torna al centre d'Olot el 15 i 16 d'octubre.
L'informatiu del migdia.
És la Fira de Sant Lluc d'enguany, una fira doncs, que torna amb tota la seva força després d'uns anys complicats. Aquesta Fira de Sant Lluc, que celebrarem el 15 i 16, i que, com dic, torna amb moltíssimes activitats durant tot el cap de setmana, més de 70 activitats.
És el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vaireda. La ramaderia, el dibuix i els vehicles seran els pilars de la fira amb més història d'Olot. Coincidint amb la Fira de Sant Lluc, s'estrena el documental Memòries de, dedicat als 50 anys de la incorporació del municipi de Batet de la Serra a Olot. Hi haurà espais de jocs per als més petits i tallers de gastronomia com a grans punts destacats. En l'informatiu migdia d'aquest dimarts coneixerem tots els detalls d'una de les fires més especials de l'any a la ciutat d'Olot. De seguida, com dèiem, coneixem els detalls de la Fira de Sant Lluc i la resta d'actualitat. Abans, però, repassem la resta de temes en titulars d'aquest dimarts 27 de setembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
La ramaderia serà de nou la gran protagonista de la Fira de Sant Lluc. Hi haurà més d'una vintena de corrals, productors d'arreu de Catalunya i enguany la Cerdanya com a convidada. També hi haurà lloc per una xerrada per als ramaders sobre la història d'aquest sector des de fa molts segles. L'organitzador de la Fira Ramadera és Josep Maria Ginebreda.
Hi haurà aquest any doncs, la raça, dediquem a la Bruna dels Pirineus, que cada vegada doncs, hi ha més bestiada d'aquest doncs, tipus, i que ara la gent, els ramaders, això sí que ha canviat, que abans la bestiada de muntanya normalment hi havia de barrins barrets, de tutti colori, i ara normalment els ramaders s'han especialitzat en una raça concreta.
De la ramaderia passem a parlar de l'art, perquè se celebren 67 edicions ja de la Fira del Dibuix per Sant Lluc. Tornarà a ser una de les grans protagonistes del cap de setmana del 15 i 16 d'octubre a Olot. Desenes d'artistes presentaran i vendran les seves obres a la plaça Clarà. Un dels organitzadors de la Fira del dibuix és Marian Vaireda.
Hem dit que aquest any hi ha hagut, sembla que hem recuperat tota la normalitat, diguem-ne, de la pandèmia. Tenim moltes sol·licituds i tot sembla indicar que haurem d'acotar i que haurem de limitar l'espai, perquè la veritat és que tenim moltes sol·licituds per participar a la fira.
Deixem de banda la Fira de Sant Lluc i parlem de l'Ajuntament de Les Preses, que ha assegurat el programa des d'aquí d'Olot Televisió que l'associació Les Preses 2020-2030 ha mal interpretat el grup de treball. El consistori ha deixat clar que aquest grup ha d'estar integrat únicament per tècnics. El regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Les Preses és Lluís Guillaumes.
I l'última visita que els hi vàrem fer un comentari que suposo que l'han interpretat malament, i és que es crearia un grup de treball pel sector de Codella, que són parells, quatre cases, però per nosaltres és molt important.
La UNED estrena a Olot el grau d'enginyeria de l'energia. A més, també ha iniciat un nou curs d'educació infantil a Girona, que té una especial relació amb la ciutat i que servirà per ampliar els coneixements educatius dels alumnes que acabin el cicle superior al Montsecopa. Marta Mallarac és una de les coordinadores de la UNED.
Jo diria que aquí a Olot hi tenim un valor afegit, que és que es fa a l'Institut Montsecopa el cicle de grau superior amb educació infantil.
En cultura, la companyia Garrotxina, Sant Feina de Colors, ha estat preparant al Teatre Principal d'Olot el seu nou espectacle titulat Sense Lluna. Quan el calendari artístic ho permet, el Teatre Principal organitza residències artístiques perquè diversos artistes i companyies puguin preparar els seus muntatges. Una de les responsables de recursos educatius escènics del Teatre Principal és Esther Forment.
És un espectacle que té molts reptes, però molts reptes. És el primer espectacle amb vocació internacional que hem fet sense res de text.
En esports, la Copa d'Europa de Darts tindrà representació garrotxina. Comença avui amb la cerimònia inicial i s'acabarà dissabte amb les finals. Un dels jugadors escollits per representar Catalunya és l'olotí Josep Arimany.
Jo crec que tots tenim moltes ganes de tornar-nos a veure les cares i a veure si n'hem après o no n'hem après de jugar d'art.
I també en esport, l'olotí Adam Gossinyé es proclama campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-17 d'hoquei patins. Van guanyar la final contra Portugal, una de les màximes favorites, per 7 gols a 6. Tot i que no va tenir un paper principal durant el torneig, va participar en tots els partits i va demostrar el seu gran potencial físic.
Bueno, aquest últim ha estat un mes ple d'emocions, per tots els moments viscuts amb l'equip, amb l'estaf i etc. Aquesta experiència, bueno, crec que serà una experiència que em farà créixer com a jugador.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Avui, informatiu carregat d'actualitat. Abans d'entrar en matèria, repassem el més destacat en l'àmbit nacional i internacional. I ho fem, com sempre, amb l'Aniol Puigvert. Aniol, pla anticrisi del govern, 100 euros per alumne segons la renda i la T jove fins als 30 anys.
El total de mesures, que moltes de les quals estan lligades a l'aprovació dels pressupostos, podran veure's incrementades i completades durant les pròximes setmanes i mesos i mobilitzarà prop de 300 milions.
Ada Colau rebutja que s'associï Barcelona i violència. Ja n'hi ha prou de difamar, ha dit a les últimes hores.
L'alcaldessa de Barcelona critica les informacions que instal·len la idea de violència a la ciutat.
A presó, l'home detingut per un apunyalament a Sant Cugat dissabte amb un ferit greu.
La víctima va rebre una ganivetada al pit i un al coll i està estable.
I també en successos mor una dona en caure de 10 metres quan baixava cap a Punta Almadrava, a Roses.
El cos ha hagut de ser hissat amb un helicòpter de rescat de la zona rocosa on els equips mèdics no han pogut salvar-li la vida a causa de les ferides.
A la pàgina internacional, Europa reacciona al triomf de Meloni a Itàlia, Brussel·les recela i l'extrema dreta aplaudeix.
La Unió Europea demana una cooperació constructiva amb el nou govern italià, mentre que partits d'extrema dreta europeus es reivindiquen amb l'èxit dels germans d'Itàlia.
I avui, a la notícia curiosa, neix una petita illa al Pacífic, gran com mig estadi de futbol.
L'illa ha emergit per l'erupció d'un volcà subterrani que ha acumulat lava i cendra al mig de l'arxipèlag de Tonga.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps segueix de tardor pel que fa a temperatura mínima. De dia es recupera una mica, màximes de 20 a 25. Després d'algun xàfec, alguna tempesta ahir, en punts de l'Empordà, fins a 16 litres a les Olives. Va caure mig litre aquí a Olot, ben poca cosa. 5 litres a l'Escala o 6 a Sant Pere Pescador. A la tarda i al vespre hi va haver ruixats en aquest sector. I avui es pot repetir alguna gotellada a la tarda cap a l'àrea de la Selva, el sector de les Guilleries, principalment, potser el Gironès, les Gavarres, menys que no pas ahir. Les temperatures de nit fredes, 8-10 graus a l'interior, 12-14-15 cap a la costa, i al voltant de 0 graus al Pirineu, tant a les valls com a les muntanyes, per sota d'aquests 3 graus o 0 graus, és a dir, que l'ambient és fred. Bé, alguna tempesta demà a la tarda, per tant, preveiem un dimecres variable, mig ennuvolat, al matí amb clarianes, a la tarda amb alguna tempesta, i el canvi fort arribaria segurament dijous. Dijous es manté el vent del nord, baixa la temperatura, i tindrem més tempestes entre la tarda i la nit. De fet, protagonista el vent del nord, 3 o 4 dies, i potser ja el cap de setmana, especialment dissabte i diumenge, tornaria a pujar la temperatura i el vent del nord anirà afluixant.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dimarts i entrem en matèria parlant d'un gran bloc de la Fira de la Tardor, que torna al centre de la ciutat el 15 i 16 d'octubre. La ramaderia, el dibuix i els vehicles seran els pilars de la fira amb més història d'Olot. Coincidint amb la Fira de Sant Lluc, s'estrena el documental Memòries de, dedicat als 50 anys de la incorporació del municipi de Batet de la Serra Olot. Hi haurà espais de jocs per als més petits i tallers de gastronomia com a grans punts destacats.
L'informatiu del migdia.
La Fira de Sant Lluc 2022 tindrà lloc els dies 15 i 16 d'octubre i mantindrà l'activitat al centre de la ciutat amb 11 espais i més de 70 activitats previstes. Un any més, la Fira Ramadera, el Mercat Extraordinari de Roba i la Fira del Dibuix se celebraran en cap de setmana i al centre de la ciutat. El dissabte 15 d'octubre tindrà lloc el Mercat Extraordinari de Roba a la plaça Balmes i carrers adjacents amb una setantena de parades de roba i complements. Així com a la plaça de Josep Clarà se celebrarà la 67a edició de la Fira del Dibuix, on els pintors que exposaran i vendran els seus dibuixos al llarg de tot el dia. També hi haurà una nova edició de la Fira Ramadera, amb productors d'arreu de Catalunya, i on es podrà gaudir del bestiar, imatge que es veu a Olot des del segle XIV. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vaireda.
És la Fira de Sant Lluc d'enguany, una fira doncs, que torna amb tota la seva força després d'uns anys complicats. Aquesta Fira de Sant Lluc, que celebrarem el 15 i 16, i que, com dic, torna amb moltíssimes activitats durant tot el cap de setmana, més de 70 activitats, i amb la col·laboració o el lideratge de moltes activitats per part d'empreses i entitats.
Per als infants durant el cap de setmana hi haurà tres espais de jocs familiars en el marc del Tastajocs. Al claustre del Carme hi haurà la Cità Infinita, un gran joc de construcció i cooperació per crear i recrear espais urbans utilitzant residus industrials, mentre que el diumenge 16 d'octubre a la tarda es podrà gaudir de l'espectacle Secrets en el marc de la festa d'inici de Rialles. A la plaça Clarà es convertirà en el campament d'Animàlia.
Però també espais lúdics per a les famílies, per passar-s'ho bé, que també doncs, veureu que aquest any hi ha novetats en aquest sentit. Els grans esdeveniments, els més tradicionals, ja ho tindrem la Fira Ramadera, en Josep Maria Ginebredos ho comentarà, que repetim el model que ja portem 2 anys, em sembla, fent, amb la combinació dels animals i també dels espais amb productors, amb aquesta idea de poder veure l'animal i també el producte que sorgeix d'aquest animal.
Coincidint amb la Fira de Sant Lluc, s'estrena el documental Memòries de, dedicat als 50 anys de la incorporació del municipi de Batet de la Serra a Olot. El dissabte 15 d'octubre a les 6 de la tarda es podrà veure la projecció d'aquest treball al Cine Olot. Una de les grans protagonistes de la Fira de Sant Lluc serà la ramaderia. Hi haurà més d'una vintena de corrals productors d'arreu de Catalunya i enguany la Cerdanya com a convidada. També hi haurà lloc per una xerrada per als ramaders sobre la història d'aquest sector des de fa molts segles. La sequera d'aquest estiu també serà la protagonista dels tallers que es faran relacionats a la mostra, un tema que preocupa especialment el col·lectiu.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
La Fira Ramadera, que data de 1315, es podrà visitar els dies 15 i 16 d'octubre al Firal Petit. Hi haurà exposats una trentena de corrals de bestiar boví, oví, cabrum, aquí a Viram, alhora que es podrà comprar el producte derivat directament als ramaders, situats en 14 casetes de fusta al Firal. A més, enguany hi haurà representació de vaques de la raça bruna com a convidada, acompanyada de productors de la Cerdanya. L'organitzador de la Fira Ramadera, Josep Maria Ginebreda.
Hi haurà aquest any doncs, la raça, dediquem a la bruna dels Pirineus, que cada vegada doncs, hi ha més bestiar doncs, d'aquest tipus, i que ara la gent, els ramaders, això sí que ha canviat, que abans la bestiar de muntanya normalment hi havia de barrins barreig, de tutti colori, i ara normalment els ramaders s'han especialitzat en una raça concreta, ja sigui doncs, la gascona, sigui la bruna, sigui l'obrac, sigui la salers, i que dintre aquesta raça van millorant cada any, i això doncs, aconsegueix un determinat tipus de carn, perquè el consumidor que acaba consumint, perquè és una carn doncs, de molta qualitat.
Com en cada edició, és habitual que l'organització de la Fira de Sant Lluc es convidi a productors i ramaders d'alguna zona concreta de Catalunya. Aquest 2022, la comarca convidada és la Cerdanya, especialista en aquest sector i referent pels productors de la Garrotxa.
Hi haurà el territori convidats a la Cerdanya, que vindran doncs, gent d'allà que portaran productes i es podrà fer una mica de promoció de la Cerdanya. Hi haurà 20-22 corrals, amb els quals doncs, hi haurà doncs, vaques, vedells, porcs, hi haurà també doncs, cavalls, poris, hi haurà aviram i ovelles. Una novetat de l'any passat és que a l'aviram hi havia gallines que la gent podia veure fins i tot en directe quan estaven ponent els ous, i a més una raça de gallines que pon els ous verds. És a dir, aquests sí que són ous ecològics i a més són verds, que no hi hagi dubte.
La ramaderia va lligada a la gastronomia i aquesta edició de la Fira de Sant Lluc comptarà amb l'espai Fira, on es faran tallers pels més petits i es podran fer tasts de diferents productes del territori. I 67 edicions d'art per Sant Lluc. La Fira del Dibuix tornarà a ser també una de les grans protagonistes del cap de setmana del 15 i 16 d'octubre a Olot. Desenes d'artistes presentaran i vendran les seves obres a la plaça Clarà. La Fira del Dibuix durarà gairebé dues setmanes amb activitats relacionades amb el món de l'art, com xerrades a càrrec d'artistes o inauguracions d'exposicions.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
El dissabte 15 d'octubre tindrà lloc el mercat extraordinari de roba a la plaça Balmes i carrers adjacents, amb una setantena de parades de roba i complements. Així com a la plaça de Josep Clarà, se celebrarà la 67a edició de la Fira del Dibuix, on els pintors que exposaran i vendran els seus dibuixos al llarg de tot el dia. El patronat de la Fira del Dibuix d'Olot, l'entitat organitzadora de la Fira del Dibuix, organitza també activitats artístiques dirigides a totes les edats que es portaran a terme durant el dissabte en el marc de l'Olot Dibuixa. Un dels organitzadors de la Fira del Dibuix és Maria Beirada.
Dissabte, que serà el dia gran per nosaltres, on realitzem més actes i és el dia de més gruix, amb la 67a Fira del Dibuix. Hem dit que aquest any hi ha hagut, sembla que hem recuperat tota la normalitat, diguem-ne, de la pandèmia. Tenim moltes sol·licituds i tot sembla indicar que haurem d'acotar i que haurem de limitar l'espai, perquè la veritat és que tenim moltes sol·licituds per participar a la fira. Continuarem també amb la trobada d'Urbans Sketchers, que són principalment gent aficionada al dibuix, gent que no és professional, que es troben durant la fira i fan una volta per tota la fira, aprofitant les activitats que organitzen les altres entitats, i van amb un bloc de dibuix i on, en lloc de fer fotografies, fan el dibuix in situ.
A la plaça Clarà, on durant el dissabte 15 hi haurà hagut la Fira del Dibuix, al llarg del matí del diumenge 16 d'octubre, l'art també serà protagonista i s'hi celebrarà una trobada de 100 puntaires organitzada per Òmnium Garrotxa.
El dibuix, que aquest any n'hem denominat el dibuix a la fira, el jo no sé dibuixar, o jo tampoc sé dibuixar, amb la col·laboració d'en David Sala, que ens portarà un tractor vermell, molt bonic, restaurat, i que estarà a disposició de qualsevol que vulgui dibuixar, que vulgui fer quatre traços. Trobarà tot el material, això es farà allà a la carpa, al costat de la fira, i senzillament és passar i animar-se a dibuixar.
En la mateixa línia, la plaça Clarà tindrà un diumenge plegat d'activitat, ja que a les 10 del matí també es podrà gaudir de la trobada de tractors antics i tractorada organitzada pel Motor Antic Garrotxa, motiu del 20è aniversari de l'entitat i que enguany sortirà del Firalet, mentre que la plaça Cap d'en Mas acollirà durant tot el diumenge 16 d'octubre la segona bike party organitzada pel Club Ciclista Olot, amb la col·laboració de Peu a Baix, una festa de la bicicleta on es podrà provar gratuïtament diferents disciplines d'aquest esport, com el trial, carretera i BTT.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes i parlem de l'Ajuntament de les Preses, que ha assegurat al programa Des d'aquí, d'Olot Televisió, que l'associació Les Preses 2020-2030 ha mal interpretat el grup de treball. El consistori ha deixat clar que aquest grup ha d'estar integrat únicament per tècnics. Respon d'aquesta manera l'entitat veïnal, que en el proper ple demanarà formalment la creació d'una comissió de seguiment i poder formar-ne part, perquè consideren que amb una obra d'aquestes característiques hi han de poder dir la seva. Aniol Puigvert.
Segons l'Ajuntament, l'equip de treball, que encara no s'ha creat, ha d'estar format per tècnics del Departament de Territori, de l'Ajuntament, l'equip de govern, els responsables de l'empresa que se li adjudica el redactat de l'estudi constructiu i els veïns de la zona de Codella. El regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament, Lluís Guillaumes, ha assegurat que quan aquest grup de treball es creï, s'informarà a l'associació les preses 2020-2030.
Però no és que s'hagi fet una comissió, sinó que primer que no se n'ha fet cap de comissió en aquest sentit. Mm. Per nosaltres les preses 2030 ja és una comissió, perquè ja diguem, bueno, no crec que ningú ens pugui negar que els hem informat de tot. Si no els hem informat més és perquè hi ha hagut les vacances i perquè no s'han produït novetats. Però de seguida que se'ns digui que es crearà aquest grup de treball, els informarem, encara no s'ha creat, però és un grup de treball. I en sala que un grup de treball han de ser tècnics, i nosaltres, lògicament, els irem informant.
Guillaumes creu que el malestar de l'associació Les Preses 2020-2030 amb l'Ajuntament del municipi parteix d'un comentari mal entès.
I l'última visita que els hi varen fer un comentari que suposo que l'han interpretat malament, i és que es crearia un grup de treball pel sector de Codella, que són parells, quatre cases, però per nosaltres és molt important.
L'Associació de les Preses 2020-2030 lamentava la setmana passada que no se'ls tingués en compte en tot el que envolta la variant, tenint en compte el pes d'una infraestructura d'aquest tipus i davant el problema de mobilitat que ara mateix pateix el municipi. Van assegurar que en el proper ple demanarien la creació d'una comissió de seguiment de la variant i poder-ne formar part. De la seva banda, l'Ajuntament de les Preses també ha denunciat que el Departament de Territori encara no hagi contestat totes les al·legacions dels veïns.
I en la mateixa línia, la Generalitat ha acabat de perforar el túnel de la variant d'Anglès. La infraestructura s'estén al llarg de 486 metres i és la peça clau de la futura variant, que entroncarà la C63 amb la N141E i permetrà alleugerir la travessera urbana, traient els camions i el trànsit pesant del centre. Es preveu que un cop s'enllesteixi hi passin uns 5.100 vehicles diaris. El vicepresident del Govern i conseller de Territori, Jordi Puigneró, que ha assistit a la calada del túnel, recorda que és una obra llargament demanada.
És una obra, a més, doncs, que ajudarà a millorar moltíssim la qualitat de vida dels ciutadans d'Anglès, perquè avui hi passen aproximadament uns 20.000 vehicles pel centre de la ciutat i, per tant, podrem desviar gran part d'aquest trànsit, sobretot vehicles pesants, per aquesta variant a través d'aquest túnel. És una obra llargament demanada per aquest municipi, pels seus ciutadans.
L'objectiu és que la futura variant d'Anglès, que costa 21,6 milions d'euros, entri en servei abans no acabi l'estiu de l'any vinent.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
La UNED estrena a Olot el grau d'Enginyeria de l'Energia. A més, també ha iniciat un nou curs d'educació infantil a Girona que té una especial relació amb la ciutat i que servirà per ampliar els coneixements educatius dels alumnes que acabin el cicle superior al Montsecopa. Aquests dos graus s'incorporen als dos que ja es duien a terme fins ara amb l'objectiu de seguir ampliant noves titulacions oficials relacionades amb la Garrotxa.
El grau de Ciències Ambientals i el d'Història de l'Art són els dos cursos que la UNED ja imparteix a Olot des de fa temps. Ara, la Universitat Nacional d'Educació a Distància de Girona ha ampliat l'oferta i oferirà dos nous graus de cares a aquest curs acadèmic 2022-2023. El primer és el grau d'Enginyeria de l'Energia, que s'afegeix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials amb seu a Madrid. Aquest grau, que s'estrena i que ho fa a la Garrotxa, vol formar els estudiants de diferents reptes tecnològics en matèria de sostenibilitat, eficiència global, ètica professional i polítiques energètiques d'estalvi. El director de la UNED Girona és Dani Maldonado.
I el grau d'Enginyeria de l'Energia al final no deixa de ser una aposta que fa la UNED, perquè el com que tots veiem a les notícies que té un impacte creixent i que creiem, és a dir, fer un grau òbviament no és una qüestió de mesos, és una qüestió d'anys, però ja fa un temps que creiem que aquí hi havia cabuda per fer un estudi, s'ha fet un estudi, s'ha decidit portar aquí a Olot perquè consideràvem que, com us dèiem, per nosaltres és una aula molt important. A més, jo crec que sempre és d'agrair el suport que tenim de l'Ajuntament d'Olot que ens permet desenvolupar aquest tipus d'estudis i creiem que serà una aposta de futur, no? I que per tant no deixa de ser com important.
A part del grau d'Enginyeria de l'Energia, també s'estrenarà un nou grau a Salt que té una important vinculació a Olot. Es tracta d'un nou curs d'educació infantil que es basarà en formar mestres d'infants de 0 a 6 anys. El model mixt semipresencial de la UNED permet no haver d'assistir a classe de forma presencial i poder-ho seguir telemàticament. Una de les coordinadores de la UNED Garrotxa, Marta Mallarac, explica la importància d'aquest nou grau per Olot.
Jo diria que aquí a Olot hi tenim un valor afegit, que és que es fa a l'Institut Montsecopa el cicle de grau superior en educació infantil i que, per tant, la titulació que s'obté és un tècnic i que estaria molt bé de poder complementar aquesta... Això ja és un pas més, que després, a partir del cicle de grau superior, podries fer accedir al grau en educació infantil a la UNED. Pensem que surts com a titulat de tècnic i en canvi el grau és un pas més, per tant et pot fer de pont.
Tot i que des de la UNED hagin decidit iniciar aquests dos nous cursos, també seguiran implantant l'UNED Senior, un programa per a persones de més de 50 anys amb centres a Olot, Figueres, Salt i com a principal novetat a Sant Feliu de Guíxols. És un dels programes amb més tirada de la universitat.
I abans dels esports, parlem de cultura, perquè la companyia Garrotxina, amb feina de colors, ha estat preparant al Teatre Principal d'Olot el seu nou espectacle titulat Sense Lluna. Quan el calendari artístic ho permet, el Teatre Principal organitza residències artístiques perquè diversos artistes i companyies puguin preparar els seus muntatges. El teatre ha acollit en residència a la companyia Garrotxina durant 4 dies. Aquesta mena de residències són molt habituals en el món de l'espectacle, ja siguin companyies de dansa, de música o de teatre, perquè han de provar si tot el que hagin imaginat en els seus estudis és possible portar-ho sobre l'escenari. La companyia Sant Feina de Colors ha estat practicant l'espectacle Sense Lluna, que estrenaran el 7 d'octubre a la Fira del Mediterrani de Manresa. Sense Lluna és una proposta que s'inspira en l'obra de l'artista olotina Anna Manela. Esther Forment és la responsable de recursos educatius escènics del Teatre Principal.
Sant Feina, en aquest cas, ha fet moltes residències a altres teatres o altres centres de creació i, evidentment, com que són d'aquí de la Garrotxa, doncs no hem volgut que no estiguessin aquí.
Quan la música creix, la lluna creix. Quan la música es torna fosca, la lluna s'apaga. Des de Sant Feina de Colors diuen que el moment sense lluna és especialment bonic i necessari. Es tracta d'un espectacle sense text, on la música pren el protagonisme i és el llenguatge per a comunicar els sentiments. La membre de Sant Feina de Colors és Mirna Vilasis.
És un espectacle que té molts reptes, però molts reptes. És el primer espectacle amb vocació internacional que hem fet sense res de text. No hi ha ni una paraula, per intentar això, voltar pel món.
L'espectacle Sense Lluna de Sant Feina de Colors es podrà veure a Olot a partir del 4 de desembre. En el transcurs de l'any s'esperen noves residències d'artistes al Teatre Principal d'Olot.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
I avui a la carpeta esportiva parlem de la Copa d'Europa de Darts, que tindrà representació garrotxina. Comença avui amb la cerimònia inaugural i s'acabarà dissabte amb les finals. Un dels jugadors escollits per representar Catalunya és l'olotí Josep Arimany. Aquesta ja és la seva 8ª convocatòria consecutiva a la selecció catalana.
Olot torna a estar present al Campionat Europeu de Darts. Ho farà de la mà del garrotxí Josep Arimany, que amb aquesta ja acumula 4 convocatòries. Si l'últim any va haver de fer 1.800 km fins a l'Europeu de Budapest, en aquesta edició ho té al costat. El Gandia Palace Hotel de Gandia, a València, serà la seu de l'edició d'aquest 2022, on es concentraran els millors equips. La novetat principal és que hi haurà rècord de seleccions, ja que hi participaran més d'una 40ena de països en 5 dies, on la punteria ha de ser el màxim aliat. Josep Arimany explica les ganes de tornar a competir a nivell europeu.
Aquest any, a més, després de que serà el primer campionat europeu que es fa després de la pandèmia, perquè l'últim que van jugar em sembla que era el 2019, o sigui, hem estat 3 anys, bueno, i llavors era mundial, hem estat 3 anys, vam jugar un confinat, que era per parelles, però el presencial serà el primer. I jo crec que tots tenim moltes ganes de tornar-nos a veure les cares i a veure... si n'hem après o no n'hem après de jugar d'art.
Serà la primera vegada que l'Europe Cup d'Art se celebra a Espanya des de la seva creació. Dins el torneig hi ha diferents disciplines, ja que es juga per equips, en parelles i individualment. Per equips es juga el format Round Robin, on tots competeixen contra tots i els millors de cada grup passen a la fase final on es repeteix el mateix format, però cau directe. tant a nivell individual com en parelles, cada equip va sumant els punts que vagi fent el seu jugador i el país amb més punts al final de la competició s'emporta el títol. Arimany espera fer un gran torneig, tant individualment com en equip.
Nosaltres hem participat, bueno, des que ens van reconèixer el 2011, hem anat participant, menys quan ho han fet al continent asiàtic, perquè els cèntims no arriben per anar tan lluny. Però nosaltres no sé quina és la millor classificació que vam fer, jo diria que era el 2016, però ara mateix no diria si vam quedar al 20 i pico, o al 21, o com vam quedar. Nosaltres anem amb un equip fort, que crec jo que podem optar, no ho sé, almenys a veure si entrem amb el top 16, de 41, clar, hi ha 41 seleccions.
La selecció catalana va començar a competir internacionalment el 2011, quan va ser reconeguda pel màxim organisme internacional. Els tres jugadors que acompanyaran a l'Olotí Josep Arimany en aquest europeu de darts són Carles Arola, del club Piritoño de Malgrat de Mar, Martí Santamaria, del club darts Terrassa, i Raúl Inverno, del club darts La Xarxa de Manresa. També hi haurà selecció femenina, formada per a 4 jugadores. Després de l'europeu, Arimany competirà la setmana següent al Campionat de Catalunya de Calella. Després començarà la Lliga Catalana i del 8 a l'11 de desembre hi haurà els World Masters, on el jugador Luti s'hi ha quedat a les portes, tot i que qui s'hi ha entrat és la seva filla, Carla Arimany.
I dels arts passem a parlar d'hoquei patins, perquè l'Olotí Adam Gussinyer es proclama campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-17. Els espanyols van guanyar la final contra Portugal, una de les màximes favorites, per 7-6. Tot i que no va tenir un paper principal durant el torneig, Gussinyer va participar en tots els partits i va demostrar el seu gran potencial físic. Després de l'europeu, Adam Gussinyer es reincorpora a la dinàmica de l'hoquei Olot.
L'europeu d'hoquei patins té regust garrotxí. La selecció espanyola sub-17 ha aconseguit el seu 21è campionat d'Europa a l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia. Un dels 10 jugadors de la plantilla ha estat Adam Gussinyer, que aquest any s'estrenarà en fitxa del primer equip de l'hoquei Olot. El combinat espanyol va començar guanyant tots els partits de la fase de grups, on el jove garrotxí va tenir protagonisme i va demostrar potència i gol, això sí, mai com a titular. En els quarts de final es van enfrontar a Andorra, tot i que els espanyols no van tenir pietat i es van imposar per 11-0 amb 3 dianes de l'Olotí. A les semifinals els hi va tocar Itàlia, on van tornar a aconseguir una contundent victòria per 7-0. La final es va jugar aquest dissabte contra Portugal, una de les seleccions favorites per aixecar el trofeu. No obstant, en un partit igualadíssim, els espanyols van aconseguir refer-se d'un 2-0 inicial i coronar-se campions d'Europa per la mínima, per 7-6. Gussinyer no va tenir molt de protagonisme en el tram final del campionat, tot i que va deixar estones de molt bon hoquei a Sant Sadurní d'Anoia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I fins aquí l'informatiu migdia, carregat d'actualitat i de temes d'aquest dimarts, 27 de setembre de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a través de radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.